Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
9 i 7, la humanitat té un problema. Els bacteris es tornen cada cop més resistents als antibiòtics i això provoca que molts tractaments siguin inútils. Ens acompanya el doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, que abans saludava, i amb qui volem parlar avui sobre un dels temes que ocupa la Marató de TV3, que són les malalties infeccioses. Doctor, estem parlant d'un problema greu, aquest que els bacteris es tornin cada cop més resistents als antibiòtics?
Efectivament, és un problema greu i és un problema que es pot agreujar en els propers anys, perquè no hem d'oblidar que els antibiòtics han estat el miracle de la medicina des del descobriment de la penicilina. Els antibiòtics han salvat milions de vides. Això no hem d'oblidar. L'any 1900, abans del descobriment de la penicilina, les malalties que més mataven eren la pneumònia, la diarrea infecciosa i la tuberculosi. I produïen un terç de les morts al món, i perquè no hi havia d'antibiòtics. Això ha canviat radicalment des del descobriment dels antibiòtics. I això ha produït realment un canvi de la medicina i de la humanitat. Probablement moltes de les persones que estan vives ara estan vives perquè els antibiòtics. Llavors, ara, això a poc s'està perdent, perquè hi ha antibiòtics que ja no funcionen. Hem perdut la capacitat de curar malalties que abans eren curables 100%. Hi ha infeccions que estan produïdes per bactèries que qualsevol antibiòtic no funciona, o només et queda un, o et queden dos antibiòtics per donar al pacient. I això a tots els nivells, a nivells de diferents edats o amb malalts que tenen les defenses baixes, es nota molt.
I actualment hi ha morts com a conseqüència d'aquesta resistència que estan desenvolupant?
Sí que hi ha de morts. Hi ha una sèrie de situacions en les que ens trobem malalts que no responen als antibiòtics i acaben morint, cosa que abans pues, no era tan freqüent.
Les projeccions, de fet, apunten que l'any 2050 la mortalitat provocada per bacteris resistents superarà la del càncer.
Existeix el risc que un home ignorant pugui fàcilment aplicar-se una dosi insuficient d'antibiòtic i, al exposar-se als microbis a una quantitat no letal del medicament, els faci resistents.
Alexander Fleming, discurs de recepció del Premi Nobel, 1945.
Per entendre'ns, doctor, estem davant d'una mena de guerra, de batalla entre fàrmacs i bacteris, que aquests últims sempre troben la manera de fer-se immunes a un fàrmac?
Sí, la imatge és molt bona, perquè jo crec que és així. Això és una batalla entre diferents espècies. Llavors, les bactèries es porten milions i milions d'anys lluitant contra els antibiòtics, però els antibiòtics han estat sempre presents a la natura, i les bactèries s'han fet resistents als antibiòtics de la natura. El que passa és que nosaltres hem introduït els antibiòtics de manera artificial i pensàvem que amb això ja estava controlat el tema, però elles són molt, molt intel·ligents en grup, treballen molt, molt i han aconseguit fer-se resistents als antibiòtics que nosaltres anem creant. Ens estan guanyant la carrera perquè no produïm antibiòtics amb suficient velocitat.
I els podem tombar tots? És a dir, hi ha algun bacteri superresistent pel qual no s'hagi trobat cap fàrmac o això no existeix?
Sí que existeix.
Sí.
Sí, es diuen bacteris panresistents, que també es diuen superbactèries, que són bactèries que en els antibiòtics actuals no els podem controlar i que creixen lliurement perquè no les podem contrarrestar.
Són bacteris que estan més a les vies respiratòries, es troben més a... A quines zones?
No, hi poden afectar qualsevol òrgan del cos. I són més freqüents, pot ser a nivell de la infecció urinària i de la infecció respiratòria, que són les que són més freqüents, també. Però depèn del malalt, hi ha situacions en què es pot trobar inclús al cervell, a la sang, a la pell, a diferents òrgans. No són més comuns en uns que en altres.
Per tant, poden ser provocats, diguem-ne, a través de transmissió sexual, per exemple, de moltes vies. Es pot complicar una operació...
Sí. Home, jo crec que les vies de transmissió de les panresistents, de les que són ultraresistents, sí, són més freqüents a dins dels hospitals. Allà on es fan molts tractaments, és més freqüent trobar bacteris resistents. I llavors la transmissió pues, pot ser entre malalt i malalt, per exemple, pues, es pot fer per la utilització de material mèdic que no estigui prou net, o inclús per les mans del personal sanitari. D'aquí la importància de la higiene de mans entre malalt i malalt. A nivell de transmissió sexual, home, no es pot dir de bacteris panresistents, però ja ens trobem, per exemple, un informe recent demostra que a nivell de 10 països i la major part d'ells desenvolupats, com pot ser França, Suècia o com pot ser inclús Espanya, ja es detecten gonococs, que és la causa de la gonorrea, resistència a la ceftriaxona, que era l'últim antibiòtic i que més es posa per via endovenosa o via intramuscular d'aquells que no funcionaven les pastilles. Llavors ens trobem amb gonorrees que no és,
bueno,
no
és que són no totalment atípiques. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, no és que no siguin intractables, però allò que semblava una cosa senzilla s'està convertint en un problema, perquè primer perquè és molt freqüent i segons perquè és una cosa que es pensava que amb unes pastilles ja es podia controlar, no?
Clar, si apliquem la lògica, l'abús d'antibiòtics seria un dels orígens d'aquest problema, no? Aquesta lluita que dèiem entre els fàrmacs i els bacteris que fa que els bacteris sempre acabin guanyant.
Efectivament.
Ens hem passat.
Sí, ens hem passat. I no tan sols a nivell humà, de la medicina humana, sinó també en veterinària, perquè els antibiòtics també es fan servir a nivell del ramat, per exemple, per diferents motius. De fet, en alguns països, com és el cas d'Espanya, està prohibit l'ús d'antibiòtics per engreixar els animals. Però en altres
la ramaderia?
La ramaderia s'engreixa amb antibiòtics. O sigui, si tu barreges el menjar amb antibiòtics, els animals creixen més ràpid i es posen grossos.
Això es fa?
Això es fa. O sigui, hi ha països que es fa.
I amb l'agricultura, també?
Amb l'agricultura, no, en l'agricultura el que fas és... una conseqüència de l'ús d'antibiòtics en els animals és que els fems dels animals que es fan servir per a créixer, per a l'agricultura, acaben arribant les bactèries resistents també a tot allò que siguin vegetals, no? Perquè fan servir les fems plenes d'antibiòtics i de resistència a antibiòtics.
Ara pensava en una tonteria, però que potser és significativa, que és que quan tu tens una rosa, per exemple, si li poses un ibuprofè, no, aquella rosa reviu, no, de cop i volta.
Exacte, més o menys. A part que l'ibuprofè no és un antibiòtic, és un antiinflamatori, és una medicina.
Però vindria la cosa, no?
Sí, és a dir, si els animals, les infeccions que poden tenir, les estem tallant d'arrel, des del principi, perquè les vas donant antibiòtics cada dia, pues, clar, que avancen més ràpid i creixen més ràpid, perquè no emmalalteixen, no?
Clar, aquí també hi ha un fenomen que s'ha produït i que molta gent s'aplica, que és l'autoconsum d'antibiòtics. No?
Efectivament. L'antibiòtic sempre dona sensació de seguretat perquè és un medicament que és bastant segur i que és un medicament que cura. Llavors, com que és un medicament eficient, pues el boca a boca funciona molt bé i la possibilitat de prendre't un antibiòtic i estalviar-te en el metge, etcètera, pues és bastant tentadora. I això es fa molt i crec que és una de les causes també de l'augment de resistències.
Vostè què en pensa, aquest antibiòtic de 3 dies?
Bueno, depèn. 3 dies, normalment 3 dies és molt poc. Pot ser per una cistitis està bé, però en general per a les malalties respiratòries, per exemple, 3 dies és poc. I la cosa es pot quedar a mitges i això pot generar resistències també.
Els antibiòtics són clau per la medicina actual. De fet, vostè insistia en aquesta idea, que sense els antibiòtics avui en dia no seríem on som. Però què és el que no es podria fer, per exemple? Un trasplantament es podria fer?
Bueno, és un tema que s'està discutint. Hi ha experts que diuen que si continuem així, amb augment de resistències i la manca d'antibiòtics potents, es podrien tenir que parar alguns programes de trasplantament, perquè el trasplantament suposa una baixada de defenses brutal i els malalts es queden en una situació d'indefensió i necessiten l'antibiòtic per sí o sí o sí.
És a dir, per exemple, el tractament del càncer, per exemple, també es veuria afectat.
Exacte. El de càncer, el trasplantament de moldós i diferents situacions com pot ser la leucèmia, doncs posen els malalts en una situació de tan alt risc d'infecció que si no tens antibiòtics per donar-li, potser t'has de pensar si l'has de sotmetre a un trasplant, que potser és opcional. Home, no, mai un trasplantament és opcional, mai, però si posem l'exemple d'un malalt que està en diàlisi i que es pot sotmetre a un tractament renal...
Què és diàlisi?
La diàlisi és una substitució del ronyó. És un sistema que el que fa és filtrar la sang i fa les veus del ronyó. Llavors, si tu tens una insuficiència renal molt important i no funciona el ronyó, et pots morir. I
perquè la sang tenia, la infecció tenia directament al cor, no?
Sí, però això seria un altre... O sigui, la diàlisi el que fa és netejar la sang de productes del dia a dia, diguem-ne, no de les infeccions. Llavors, els malalts... El que estava explicant és que el malalt que està en diàlisi és un sistema de vida que no és molt recomanable perquè ha d'anar sovint a fer-se una neteja de la sang. Llavors, si tu li dones un trasplantament renal, pues allò s'acaba. Clar, si tu sotmets a un tractament renal i durant el trasplantament renal fa una infecció tan greu que no la pots tractar amb antibiòtics, potser no l'has d'oferir el trasplantament. I això és el que es pot arribar a passar. No està passant, però si no ho corregim, investiguem més, doncs en un moment donat alguns programes de trasplantament es podrien caure, no?
I penso ara en el part, per exemple, també ja podria augmentar el risc de mortalitat en un part?
Clar, si en el parc hi ha infeccions i les infeccions no les podem controlar amb antibiòtics, per suposat que podria passar el mateix. De fet, ja dic, una gran part de les morts que hi havia per part es van acabar després del descobriment dels antibiòtics.
Un oient ens parla dels tatuatges. Si hi ha també activitat del risc en això.
Home, en els tatuatges el risc és més de virus. Transmissió de virus. Quan parlem de resistència a antibiòtics, sempre estem parlant de les bactèries i dels fongs. En el cas dels virus, també hi ha resistències, es diu resistència als antivirals, i en el cas dels tatuatges, el que hi ha el risc és de transmissió de virus que poden viure a la sang, com pot ser el virus de la sida, o el virus de l'hepatitis C, o el virus de l'hepatitis B, i no tant la transmissió de bactèries, tot i que en algun cas hem vist alguna infecció de la pell produïda per tatuatges.
Aquests bacteris resistents que ara ens està explicant el doctor suposen una despesa sanitària important, gaire elevada actualment?
Efectivament. Nosaltres hem fet alguns estudis i algunes infeccions produïdes per bacteris resistents suposen el doble de cost que comparativament amb una bactèria no resistent. Només el fet de ser resistent, si comparem un malalt amb una infecció d'orina per un Escherichia coli i la infecció d'orina per Escherichia coli multiresistent, el gast, el cost, és el doble en tot.
De què estaríem parlant? De quines quantitats?
Doncs, home, depèn del... O sigui, si un malalt, per exemple, en una infecció greu pot consumir, pot posar 10.000 euros, doncs estem parlant de posar de 10.000 a 20.000 euros en alguns casos, no? Hi ha algunes infeccions que són molt cares.
I però, si al final, el que passa és que posem pagats, diguem-ne, i no busquem, no tenim la solució d'això, no?
Bueno, de moment està la cosa bastant difícil perquè abans la indústria farmacèutica, que són els que han creat els antibiòtics nous per interès econòmic, clarament, però són els que van avançar perquè invertir en nous antibiòtics és caríssim. Llavors, si tu fas una inversió i després no tens una compensació econòmica, doncs no ho fas, no? Llavors, això es feia així fins que van veure que l'antibiòtic, segons unes lleis que van sortir, unes lleis i unes regulacions, com per exemple que la patent caducava en 10 anys, doncs van veure que no sortia a compte. Llavors la indústria s'està fugint dels antibiòtics perquè no són econòmicament... no compensen. Llavors això és una de les situacions més dures en les que estem visquent, perquè això és molt difícil de canviar. Això depèn probablement dels governs ara, no?
Uh-huh. Estem conversant amb el doctor Juan Pablo Horcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. I ara m'agradaria, en aquesta recta final de l'entrevista, aquests 10 minuts que ens queden de conversa, parlar una mica sobre com es combat aquest problema, si és que hi ha solucions, perquè, clar, abans em deia, els antibiòtics són molècules que són les que han salvat més vides al llarg de la història de la humanitat. Quan els metges us treu un bacteri especialment resistent a aquests antibiòtics, heu de recórrer, imagino, combinacions de medicaments. Com es fa actualment?
Efectivament. Nosaltres, davant de la manca d'antibiòtics nous, el que estem fent, primer de tot, és ressuscitar antibiòtics vells, que abans ja no... que es van deixar de servir fa molts anys perquè eren tòxics, però que continuen sent eficaços. Llavors, aquests els estem ressuscitant, com pot ser el cas de la colistina. I no només fer servir la colistina, sinó que, a més, l'hem de fer servir amb cura, perquè és tòxica.
Llavors, hi ha molta recerca... Si torneu antibiòtics clàssics, antics, sí. Per entendre'ns...
Sí, i els fem servir...
Amb
cura, perquè són tòxics. Llavors, part de la recerca actual, i nosaltres, de fet, tenim un grup de recerca en infeccions resistents, doncs és veure com podem fer servir aquests antibiòtics amb menys toxicitat, amb dosis més baixes, però llavors les hem de combinar. Ja sé que ve el tema de les combinacions, que és un altre camp de recerca, que és la combinació d'antibiòtics...
Còctel d'antibiòtics.
Còctel d'antibiòtics vells o nous, depèn dels que disposem, que siguin més eficaços davant de determinades bactèries multiresistents. És una altra de les àrees de recerca que, de fet, nosaltres estem fent a l'Hospital del Mar.
I això, com trobeu aquest antibiòtic antic que ja no està en circulació, per entendre'ns?
No.
El feu vosaltres?
Nosaltres no, la indústria...
Les
fa servir, sí.
Són legals, diguem-ne.
Sí, són legals, es poden fer servir. El que passa és que estaven als calaixos i no es feien servir, fins que ara les estem recuperant per necessitat, perquè els antibiòtics clàssics...
O sigui, estem recuperant antibiòtics clàssics, antics, alguns amb toxicitat, per poder solucionar l'abús d'antibiòtics.
Exacte. És així, és, una, és un peix que es mossega la cua. En el moment en què tu, independent de les causes, et quedes sense els antibiòtics normalets, diguem-ne, com pot ser les cefalosporines, que són bastant segurs i eficaços, doncs, pues, o els carbapenems, que són l'última, teòricament, les penicilines més sofisticades, les estem perdent. En el moment en què tu les perds i tens el mal endavant, pues has de fer el pino per salvar-li la vida, no? Llavors fa servir antibiòtics el que tinguis a l'abast, no?
Per tant, no hi ha alternativa a l'antibiòtic.
Bueno, sí que hi ha alternatives als antibiòtics. Teòricament, hi ha altres, diguem-ne, teràpies que es podrien fer servir en el futur, però que estan en fase de recerca. Per això la marató em sembla pues, una iniciativa boníssima de dir, va, entre tots intentem veure si podem descobrir nous fàrmacs. Llavors hi ha diferents opcions, com pot ser els FACs, que són virus que ataquen a les bactèries i que nosaltres es podríem manipular per nosaltres atacar les bactèries amb els FACs, amb els virus. És superinteressant. Ara, necessita molta recerca, els FACs. Després hi ha productes que poden que són proteínics directament, que són antibacterians, o també hem de parlar del món de les vacunes, que és tan, diguem-ne, conflictiu, però que es discuteix tant, pues jo crec que hem de tirar més endavant amb el tema de les vacunes. Hem de prevenir molt més i no tant curar a última hora, no?
Que al final, aquí hi ha un tema que són normes socials i que també, com va passar amb el tabac, penso ara que al final els antibiòtics han de canviar aquestes normes socials perquè la població ha d'entendre com s'ha d'utilitzar bé aquests medicaments, més enllà dels metges, que segurament ja tenen responsabilitat i cada vegada més davant del món on estem. Però al final, si hi ha gent que s'automedica, si no controla això, per molta feina que fem des del col·legi de metges o des dels hospitals, no arreglem res.
Sí,
no?
O sigui, això és un problema de tots. Això és un problema de la societat. Això no és un problema dels metges, això és un problema de tots i cadascú de nosaltres. Però no només en l'ús dels antibiòtics, sinó que és un problema de la societat, també per al futur, en recerca, per exemple. Perquè si hem de descobrir nous medicaments, no, ja no hem d'esperar tant en la indústria, perquè la indústria no ho farà. Farà poc, o està fent poc. Llavors és la societat la que s'ha de donar del perill en què hi som. Nosaltres estem, els metges, estem una mica ara venuts i depenem o de la indústria o dels governs. I els governs som nosaltres, som la societat. I jo crec que, a part d'un tema que tu dius, no?, de nous coneixements i de cultura, la cultura de fer servir antibiòtics correctament també implica veure com recolzem el desenvolupament de noves molècules o de nous sistemes de curació, perquè és que ens va la vida en ello. No? Mm.
És un problema mundial, doncs.
Exacte, és un problema mundial. Està afectant a tots els països del món, a tots.
I, per tant, l'ONU aquí, o l'Organització Mundial de la Salut, estan en constant debat combatent aquest problema?
Estan pendents, les ha costat, perquè l'OMS, que és la de la sanitat, sí que porta temps denunciant aquesta situació. Però només fa un any, que és quan la ONU va fer una declaració mundial sobre la importància de la resistència als antibiòtics i la importància de que els governs posessin diners i know-how i que impulsessin noves iniciatives, perquè era un tema que ens venia a sobre, i va ser la ONU la que va fer un comunicat al setembre de l'any passat, molt dur, molt potent, convidant a tots els països a tenir iniciatives en aquest sentit, no? I des de llavors sí que hi ha hagut algunes iniciatives, però penso que anem molt lents i que hem de fer més cas a això. Anem molt lents. Hi ha un exemple, no? L'Obama va fer una iniciativa molt, 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 molt potent, en la que es procurava una combinació de la inversió a nivell institucional amb la inversió a nivell privat. I van fer combinacions d'inversions mixtes, que de fet estan funcionant a Europa. Nosaltres estem participant en estudis que estan subvencionats per la iniciativa IMI, que és la iniciativa per nous medicaments, que va sortir ja fa uns anys, i que és una iniciativa pública amb la iniciativa de la indústria. Llavors la indústria amb la IMI estan fent assajos clínics de nous medicaments pagats a mitges, diguem-ne. No? Nosaltres estem participant en aquests nous assajos clínics que no existirien de no haver estat aquestes iniciatives d'iniciativa privada i pública en combinació. Jo crec que aquest és el futur.
La preocupació, per tant, és global, té caràcter global, però aquí a Catalunya com està la cosa?
Home, Catalunya està més o menys semblant a altres llocs, no? I, de fet, en cada àrea hi ha diferents resistències, però nosaltres en tenim també de resistències. Tenim problemes d'antibiòtics que són resistents, de bacteris que són resistents als antibiòtics. Tenim problemes de fer servir els antibiòtics de manera segura, perquè hi ha alguns que estem fent servir, que són els antics, i estem d'una manera més o menys semblant a altres àrees.
No? I a nivell de consum d'antibiòtics?
I a nivell de consums d'antibiòtics, més o menys també el mateix. I en general, quan nosaltres mirem els mapes, no? Tota la zona de l'estat espanyol sempre surt pitjor que altres països d'Europa, sobretot del nord, en quant a ús d'antibiòtics i resistències. És a dir, hi ha molt de fer a nivell local, perquè si ens comparem amb altres països, l'ús d'antibiòtics és molt més important aquí i les resistències no estan baixes, estan bastant altes.
Abans parlava de societat, parlava de governs, deia això a vegades no ho tenim molt clar o girem la cara, no? Donem una mica l'esquena a la investigació, a la recerca. Els governs per això s'han posat les piles o creu que encara no han reaccionat?
No han reaccionat, encara no. Si posem diferent, podem posar un exemple de fa un any en la que va haver una iniciativa europea per fer recerca en antibiòtics, i era una iniciativa que deia farem una borsa comú i d'aquesta borsa comú repartirem les ajudes segons el que hi ha posat cada país. Llavors tu veies una llista de països i veies França, no sé quants milions, no sé què, no sé quants milions, no sé què, no sé quantos. Llavors Espanya sortia pràcticament de les darreres amb Estònia amb una aportació que no arribava als 200.000 euros, no? Llavors
clar, i quan llegeixes els casos de corrupció que hi ha, per exemple, en alguns partits, bueno, aleshores, tu com a metge i com a persona que estàs investigant intentant canviar les coses, doncs et cau una mica...
Bueno, no entens. Perquè no,
la vena dels ulls.
Perquè no invertim més en recerca i en aquesta àrea, jo crec que és un tema que és prioritari, hem d'invertir. I ja ho torno a dir, les institucions, pues no... Bueno, és un tema que sí, que diuen que sí, però al final els fets no són que hi ha unes inversions potents, no? Recentment nosaltres, per exemple, hem tirat endavant una sèrie de projectes que resulta que les subvencions que estem rebent pues ens han donat menys de la meitat del que hem demanat, no? Llavors això... Pues,
limita una mica la vostra feina.
Exacte.
Doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital del Mar, t'agraïm que t'hagis sumat a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Avui el telèfon és el 905 11 50 50. Avui durant tot el matí anirem coneixent testimonis, també metges, que aniran explicant-nos més coses de les malalties infeccioses. Li agraïm moltíssim que hagi vingut avui al suplement.
I gràcies a vosaltres.
Tanta claredat i tanta brevetat i tanta concisió en les seves paraules. Moltíssimes
gràcies. Encantat. Moltes gràcies. Adéu.